escoltant la cançó, la vida, mi amor. Els presos s'enteneren, ja no cantaven, no, la vida.
Escoltem aquest romanç, en aquest cas popularitzat per la banda eivissenca de folk Uc, una cançó que mos hem fet nostra i que mos emociona parts iguales, és la presó de Nàpols. I la posem perquè avui el que farem amb en Santi Colomà. Molt bon dia, Santi.
Bon dia, Bernat, com estàs?
Bé, gràcies, i tu?
Cada dia millor, més jove i més guapo.
És veritat, jo em dono fe.
És que quasi no m'ho crec, però és així.
En qualsevol cas, li vàrem proposar en Santi, sabeu, doctor en història, que mos vingués a fer una de les seves seccions, un dels seus espais sobre història. Li van suggerir la setmana passada i s'hi va venir, i nosaltres, doncs, contents, oli amb un llum que mos vingui a parlar, doncs, d'història. I mos va dir, mira, parlarem una miqueta de la relació de Formentera i Itàlia al llarg dels temps, dels segles. És així, no? Comencem parlant de fa de més de 2.000 anys, no?
És una relació molt antiga, a més no podia ser d'altra manera, visquen en el Mediterrani i estan, home, no estan un al costat de l'altre, però nosaltres estem a la Mediterrània Occidental, i Itàlia marca la divisió una mica d'Itàlia Oriental, de Mediterrani Oriental i Occidental, i però hem set dos pobles, les Illes Balears i Itàlia, que han tingut unes relacions ben antigues i també no ha d'estranyar a ningú aquesta intensitat, no? Pensau també l'imperi romà que va unificar totes Mediterrani.
Clar.
Penseu que l'època romana és especialment important per Formentera, perquè va arribar a tenir el seu punt de població més alt de l'antiguitat. Va ser en època romana.
Wow.
Hi ha molts assentaments d'època romana documentats a Formentera, i era molt habitual, jo que sé, que els pagesos llaurant trobassin alguna moneda romana, i tenim el castellum romà, i tenim el necròpolis del bou cremat. Totes aquestes restes ens parlen de que en època de l'imperi romà, sobretot a l'època alt imperial, es va arribar a una població, a uns nivells de població que Formentera no havia tingut anteriorment, i a una població estable.
Això és un camp abonat per l'estudi, perquè no sabem d'on van venir aquests romans, d'on els van traslladar, en sabem molt poca cosa, no?
Bueno, la conquesta de la península Ibèrica estava molt documentada, i la integració al final, la creació d'una província baleàrica també, i evidentment és en el segle I després de Crist quan les pitiuses s'integren del tot, perquè primer hi va haver un pacte de federació. O sigui, Roma normalment conquistava sense ningú tipus de condició, però en època púnica Eivissa era un lloc important, i els romans hi va haver un pacte de federació, és el que se sol creure, un pacte de federació entre Eivissa púnica i l'imperi romà. Finalment és Roma el que acaba assimilant les pitiuses d'una manera total, i al final, doncs, això, tenim una població que no havíem tingut, un màxim de població, en època de l'imperi romà. Per tant, la relació aquí amb Roma és importantíssima. Sobre les restes que s'han trobat de l'imperi romà, un castellum que, gràcies a les noves excavacions arqueològiques, hem pogut demostrar que es va acabar, i d'època baix medieval, segles 3-4, importantíssim també, una resta molt important, i també una necròpolis saquejada del bou cremat, una necròpolis que es creu que és una necròpolis de cremació, d'incineració. Recordem que és la incineració ritual típic de l'imperi romà fins que Roma es cristianitza, perquè la religió cristiana no accepta aquesta incineració d'una manera lògica, no? per la seva doctrina. Per tant, estem en un punt de partida que és Roma, que és vital per Formentera. I a més són els romans que creen, a partir del relat de Nestrabó, es mita de que Formentera està, està despoblada perquè hi ha serps que hi viuen.
Uau! Això, què és aquest relat de l'Estrabó?
Estrabó era un geògraf grec que va escriure que al sud d'Eivissa hi havia una illa que es deia Ofiusa i que estava despoblada. Ell no va dir que estigués despoblada perquè hi hagués serps. Va dir, es diu Ofiusa i està despoblada. I els romans agafaren aquests dos fets i els lligaren, els escriptors romans. És que està despoblada perquè hi ha serps. Com que Ofiusa té que veure amb serp, Ofidi, és que està despoblada perquè hi ha serps. Una cosa que no havia dit Estrabó, però que els autors romans, com en Pomponi Mela, es varen encarregar, diguem-ne, de anar construint aquest mite.
Sí, clarament és un mite, i perquè les serps segurament són sargantanes, no?
Bueno, és un mite que per jo el més interessant que té aquest mite, és un mite molt interessant, per començar, el mite va funcionar durant molts de segles a l'est Mediterrani, i no només deia que Formentera estava despoblada perquè hi havia serps, sinó que l'única manera d'anar a Formentera és passar per Eivissa, carregada de terra, i quan arribes a Formentera, tirar terra d'Eivissa a Formentera perquè la terra d'Eivissa fa fugir els serps. Penseu també que això podia ser un relat de tipus que explicaria la patrimonialitat de Formentera. Formentera, el missatge quin és? Que per anar a Formentera primer has de passar per Eivissa. Per tant, és d'alguna manera Formentera estava en mans d'Eivissa. I això sí que durant segles ha estat així. Formentera ha estat patrimonialitzada per Eivissa i mediatitzada per Eivissa. En tot cas, aquesta llegenda, aquest mite, en el segle XVII segueix funcionant perquè hi ha uns presoners que escapen d'escursaris d'Alger, escapen amb una patera i volen arribar a Mallorca, però arriben a una illa que és Formentera. I quan estan convençuts de que han arribat a Mallorca i estan a punt de baixar, n'hi ha un que els hi diu, no baixeu, no, que això no és Mallorca. Això és Formentera i està plena de serps.
Uau!
Per tant, com aquests relats han tingut
durat,
mils anys. Han durat, en aquest cas, mil anys, perquè estan parlant d'una cosa del segle XVII, que és 1.600 anys després de totes aquestes llegendes construïdes pels romans. Però bueno, aquí el més interessant de tot és això, no? Sobre aquesta cançó...
Sí, no, dic que a l'època romana tenim algunes construccions, com tu bé deies, el que no tenim és un circ, un amfiteatre, no va arribar tant. Em molaria, tenir un circ romà, Formentera.
Això no ho té ni, bueno, no ho té ni a Eivissa, imagina't. Mallorca sí, que hi ha a Polèntia, sí, havies de tenir una certa entitat per tenir, i sobretot un fet urbà.
Tu creus que es xerrava llatí més enllà doncs, dels propis funcionaris de l'imperi i de gent destacada com a llengua vehicular, com a llengua normal dels habitants de Formentera del segle I?
Sí, home, has de pensar que al segle I hi ha la integració amb el món romà i estaríem parlant ja fins al segle V, que hi ha la desaparició de l'imperi romà d'Occident, en fi, són segles per assegurar que hi hagués una autèntica romanització sense cap problema. Sí, 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 sí.
I d'aquestos romans, més enllà d'alguns que varen venir de la pròpia península itàlica, o sigui, tenim documentat que va venir, jo què sé, gent de l'Úmbria o gent de la Ligúria o gent d'allà aquí, com a...
Jo no conec gaires treballs d'això. Jo l'únic que conec en relació, i no seria pròpiament en època romana, sinó posterior, és en aquestes tombes que s'han trobat a Sant Francesc, que sí que es pot fer un estudi una mica de quines serien les seves característiques racials. El que passa és que, almenys jo en una conferència que vaig anar, no havíem fet encara proves d'ADN, no? Perquè són cares, vaig entendre jo que... De totes maneres, sí que aquestes poblacions, aquestes tombes bizantines o d'època bizantina que s'han trobat a Sant Francesc, sí que ens podien donar pistes una mica de quin tipus de persones vivien en aquelles èpoques.
Molt bé. I de l'imperi romà present a Formentera, doncs sabem quin és el següent estadi, quina és la següent etapa de relació directa o indirecta entre Formentera i en aquest cas Itàlia.
Bueno, el segon escaló és ja medieval i ens parlen una mica de la relació que hi ha entre Itàlia, de moltes tipus. Itàlia estaríem parlant, per exemple, primer de la sal, que en el segle XV sabem que genovesos, venecians i també sicilians venien a carregar sal a ses pitiuses, i pensem també que hi ha una dada absolutament brutal, que és que a mitjan segle XV el 95% de la sal que importava Gènova era d'Eivissa, o era carregada d'Eivissa. Cuidado aquí, que no vol dir que sigui exclusivament d'Eivissa. Hauríem de mirar, veiem, que tampoc ho sabem, si en el segle XV com era l'extracció de sal a Formentera, perquè recordam que la pesta negra havia provocat un primer despoblament i hi ha una segona pesta, 1402, que probablement acaba afectant també a Formentera. Tampoc no sabem, no tenim detalls d'aquesta explotació salinera en aquesta època que genovesos i venecians venen a ses pitiuses a carregar, però no seria desmesurat pensar en una extracció de sal a Formentera.
Genovesos comerciants tenen aquesta fama de ser doncs molt rates, com es diu col·loquialment, de ser molt tacanyos. Imagina't com deurien ser aquí venint.
Però genovesos i venecians guanyaren la partida dels catalans, i en els catalans i en els mallorquins, en el tema del comerç, funcionant amb productes molt semblants, a mercats molt semblants, els hi guanyaren la partida. Jo sempre he dit que els italians tenen com una certa habilitat de tema comercial, no? Per exemple, una cosa molt actual. Sortia un programa parlant de l'oli que es ven a Nova York, oli italià, però realment era un oli que estava importat d'Espanya, embotellat pels italians, amb tot el glamour italià. I és això mostra una mica els espavilats que han set des d'allà a l'època medieval. Però sí, hi ha un lligam total. I llavors també penso una altra cosa, a part de Gènova, Sicília i Venècia, que venen a buscar sal, hi ha una relació amb Nàpols, que precisament il·lustrava aquesta cançó popular que va recollir el grup UC, la presó de Nàpols, però que també il·lustra el fet de que a Catalunya, a València i a Balears, i aquí tenim un tipus de figuera que es diu napolitana, o poletana, que seria el mateix, que d'alguna manera també mos parla d'uns vincles. El 1422, Alfons el Magnànim dona l'illa de Formentera en Valterra, en Joan de Valterra. Al final no funcionarà aquesta donació, però la donació està firmada a Nàpols, el 1422. Per tant, a Nàpols es decidia el futur de Formentera, també.
Nàpols ja no era part de la corona catalana-aragonesa?
És una conquesta aragonesa, aquesta
Però encara ho era, el 1422.
Sí, de fet, després Nàpols, el regne de les dues Sicílies, passarà a ser espanyol. Nàpols ha tingut una relació, vull dir, el 1422 el futur de Formentera s'estava signant a Nàpols.
O encara ara hi ha el quarter espanyol, a Nàpols.
Sí. El que passa és que, clar, aquesta relació amb Itàlia, que ha estat profunda i forta, no acaba aquí. Tenim els projectistes de les muralles d'Eivissa, són italians, els dos. Gian Battista Calvi, milanès, i el segon projectista que va fer l'ampliació, que és Il Fratino, o Il Fratin, que és de Morcote, que és de la part, actualment, de la part suïssa que parla italià. Aquestes dues persones són italianes, recordant que els italians en el segle XVI són els mestres de construir muralles modernes amb baluarts, i són els encarregats de fer les construccions més importants, les fortificacions més importants, en aquest cas, del Mediterrani, a Espanya. Les muralles d'Eivissa, fetes per, projectades inicialment per en Calvi i acabades per Il Fratino, estan molt vinculades a aquest, Calvi inicial, aquest projectista, aquest enginyer, està molt relacionat amb Formentera, té diversos mapes on surt de Formentera, recordant que Formentera era molt important per la defensa d'Eivissa, perquè estava despoblada i convenia tenir algun tipus de torre o algun tipus de talaia per avisar d'esperill que pogués venir del nord d'Àfrica. I, per tant, tenint en compte aquesta importància que té Formentera en la defensa d'Eivissa, en Calvi va dibuixar diversos mapes on hi ha coses molt interessants sobre Formentera. Per exemple, fa un mapa on surt Cala Segona i diu que podria ser un bon port i que podria tenir fins i tot 400 vaixells de cabuda.
Bueno, mira, sí, els té. Avui, a dia, un dia d'agost, pràcticament els té. Sí.
I a part, documenta amb un altre mapa que hi ha un punt d'aigua, que és el Pou de Cala Segona, i en el cas de l'Espalmador, a mitjan segle XVI, documenta que la torreta ja no funcionava. Ja havia estat destruïda. La torreta havia estat destruïda en les primeres dècades del segle XVI. Formentera no tenia res de defensa i, per tant, els eivissencs se les pelaven de por per intentar que Formentera pogués tenir algun tipus de fortificació, o a l'Espalmador o allí on fos possible. I per tant, la relació d'en Calvi amb Formentera és una relació també molt interessant. Podria tenir un carrer perfectament aquí. Altres, per menys, tenen un carrer a Formentera. I, per tant, podia tenir un carrer a Formentera, sense cap dubte, perquè hi ha aquests mapes atribuïts a en Calvi. Certesa absoluta no, però se creu que sí. Per tant, és una relació també cartogràfica en Formentera per part dels italians.
Doncs mira, doncs ja et serem la proposta d'un carrer per Calvi.
Estaria bé. Jo els dic que avui en tinc diverses propostes. No fa falta que me'n dediquin cap a jo, perquè això seria molt avorrit, a més en vida, que no té cap mèrit, tampoc. Hi ha també un combat en l'any 1586 entre genovesos i pirates algerians.
Uau!
Que és una cosa molt curiosa, perquè les galeres de Gènova portaven sous per pagar els soldats espanyols a Itàlia. I aquesta flota, que era de 19 galeres, que no era cap broma, portava diners de la península a Itàlia. I passaren per Eivissa. I a Eivissa, quan sapigueren que hi havia embarcacions, 4 o 5, de corsaris d'Alger a Formentera, cosa habitualíssima, algunes galeres d'aquestes anaren, 7 galeres concretament, anaren a Formentera a veure si podien carregar-se-les.
Carai, que valents.
Sí, bueno, això s'aprofitava sempre. El botí sempre és botí. I si aquests venien de robar, que era el més habitual, podies robar-los el botí que aportaven. Què va passar? Es va posar mal temps, típic, en el freu, sempre amb el temps, i, en principi, el que havia de ser un passeig militar sense cap problema dels genovesos va ser una autèntica tragèdia, perquè els corsaris algerians guanyaren i, encara que perderen dos barcos dels 4 o 5 que portaven, robaren, feren captius en les barques genoveses i robaren una quantitat de diners espectacular. O sigui, aquest negoci els hi va sortir al final molt dolent. Era bastant dolent passar per les Pitiüses en aquell temps, tenint en compte que Formentera era una base de corsaris.
Algun genovès va sobreviure, per explicar-ho,
sí,
no?
Sí.
No van...
No els feren tots captius. I de fet, ja et dic, perderen 3 galeres i una va quedar molt danyada, però si se'n van anar 7, tota una part va tornar.
O sigui, i eren magnànims o era batalla mort?
No, batalla mort. No valia res la vida en aquella època. En les èpoques medievals i modernes, la vida no valia res. Vull dir, totes aquelles coses que ara ja no acceptaríem de cap manera eren habituals.
Sí, l'edat
mitjana es quarteraven gent, els feien en 4, i jo un dia em vaig trobar un document d'un que l'havien fet en 4 en galeres.
L'havien tallat a trossets, eh?
El feren en 4 en galeres.
I què, el van fotre? O el van tirar els peixets?
No ho sé, jo crec que sa cosa és que per poca cosa te feien, et cremaven, o bueno, tota la propagandística cristiana de lo que feien els corsaris en el nord d'Àfrica, que cremaven vius i desollaven. Desollar és llevar la pell, eh?
Sí, sí.
Jo, prova de llevar-li la pell a una gallina. Necessitaràs
unes
estenalles i anar tasant molt, eh?
No, jo ho he provat amb els meus fills.
Home, si està una mica rostidet, no hi ha cap problema. Però, si no, és complicat, eh? Desollar una persona viva o que estigui ja amb un començament de
cremar. Bueno,
és terrible, eh?
Que ara hem entrat aquí, se m'ha posat un pèl de punta, només imaginar-ho.
Però és que eren molt animals, eh, aquell
temps. Molt bé, doncs mireu els preus, eh? Que alguns peixets van menjar genovès després d'una batalla entre cursos.
Al final, és la cadena tròfica, també.
Sí.
Hi ha una altra cosa molt interessant, que aquí també dic per dir, per parlar, perquè m'agrada molt per parlar i de vegades dic moltes asenades.
Bueno, benvingut.
La dona de Marc Ferrer era una Jacinta Ventimiglia. Recordeu que Marc Ferrer va repoblar Formentera ja des de finals del segle XVII. Bueno, Ventimiglia és un cognom d'origen italià. Allà, a Ventimiglias, a Eivissa, al segle XVI, al segle XVII, que jo hagi vist així de llegint, però tampoc no m'ho ha de sorprendre. Tenim allí on hi ha l'Ajuntament d'Eivissa, Can Botino. Botino és un nom italià. Hi ha un mercader... Jo me recordo haver trobat en algun document notícies d'en Botino. Per tant, la presència d'italians, si venen a carregar sal, és normal que algun hagi quedat, algun hagi quedat seduït per Eivissa i s'hagi quedat a Eivissa. Ventimiglia, en tot cas, és un cognom d'origen italià. Ho deixo aquí perquè no tinc més elements, no?
Ventimiglia.
Ventimiglia, 20 milles.
Sí, sí.
Bé, naufragis italians n'hi ha hagut i segurament més des que direm. El 1650, un vaixell venecià amb capità genovès va naufragar els Freus. Sant Nicolà di Bari. Ah. A més, en Nicola di Bari era un cantant.
Sí,
també,
sí,
no?
De cançó italiana.
Cançó
després,
italiana,
eh?
Bona, que és sí, magnífica, sí. La cançó italiana. Aquest vaixell es va trencar en dos i una part es va enfonsar i l'altra va anar a Formentera. I hi va haver un lío terrible de jurisdiccions a veure qui era s'encarregat de fer inventari de les coses perdudes, de controlar una mica què havia passat amb el naufragi. Hi ha una disputa que dura temps a veure si aquestes mercaderies que s'han recuperat, moltes a Formentera, han de sortir d'Eivissa per anar a Mallorca i a veure, o si s'han de quedar a Eivissa. Aquí hi va haver una disputa que va quedar, al final no va sortir les mercaderies d'Eivissa, quedaren a Eivissa, però una mica les idees és que el rei tenia una intenció molt clara, que és que els venecians eren aliats i per tant que tota aquesta qüestió es pogués solucionar i els propietaris poguessin recuperar les seues propietats que duen en el barco i contentar els aliats venecians, que d'alguna manera això també és molt important. Quan hi ha un tema d'aquestos i es fa una consulta al rei, el rei deixa molt clar sempre això d'aquí, no? De que els aliats ha de tractar-los bé. En tot cas, ells diuen, aquests que han naufragat, diuen que portaven moltíssimes mercaderies, que han de dir, si hi ha un naufragi, has perdut mercaderies, no has de dir que no dues res, has de dir que dues molta cosa, duen una gran càrrega de miralls, tapissos, robes, catifes, cera, capells, teles d'or i altres coses. Una part se'n va anar al fondo i l'altra va anar, al final va anar a parar a Formentera. Bueno, Sant Nicolà di Bari, naufragat. Segurament que n'hi ha molts més de vaixells italians que naufraguen, com no pot ser d'una altra manera, perquè de camí a Itàlia es passava per aquí, sobretot si havien de carregar sal o havien de carregar el que siga, no?
Molt bé.
I bé, també tenim un altre naufragi allà al segle XX, 1906, que és el Francesco Zio, que no diu exactament d'on és, però diu que és un bergantí italià.
Fa 15 anys.
Imagina't. I aquest naufraga davant la cova d'en Cabrit. Això està anant cap a Punta Pedrera. La cova d'en Cabrit, de calor de sol i cap a Punta Pedrera, crec que està per allà.
La
cova d'en Cabrit, jo crec que també és un amagatall de tota la vida de contraband. Allí va naufragar el Francesco Zio, que diu que és això, un bergantí. Bergantí Goleta. Aquí mos diu que anava cap a Alicant carregat de dueles.
Dueles?
O sigui, taulons per fer botes. Taulons corbats per fer botes. I bé, en aquest cas no són ni catifes ni teles d'or, però també és important, perquè sense botes es vi és complicat que es faci i que es pugui conservar. I es vi és tan important com les teles d'or, no mos enganyem d'això.
Ni tant.
En tot cas, es aconsegueix, aquest vaixell es aconsegueix salvar-se gràcies al personal de Salmadrava que treballava a Formentera, concretament a l'estany d'Espeix. Hi havia una almadrava tirada des de la boca de l'estany d'Espeix cap a es Vedrà i la tenien els propietaris de l'estany d'Espeix, que era Borràs i companyia, d'aquí ve el cavall d'en Borràs, perquè eren els propietaris de l'estany d'Espeix. Per tant, l'almadrava dirigida per en Carbó, per en Frederic Carbó, i propietat d'aquesta empresa mallorquina, Borràs i companyia, són els que ajuden a que aquest vaixell es pugui rescatar.
Molt bé.
I finalment...
Al segle XX ja entrem ja al tema polític, guerra civil i després ja el motorino, no?
Passam, sí, de l'aviació legionària de les Baleari, els hidroavions que venien a l'estany Pudent per agafar gasolina i anar a bombardejar, per exemple, Alcoi.
O potser van agafar i van bombardejar Lleida i Granollers, per exemple.
I Barcelona.
També. I Barcelona.
Record que en Enric Barot fa molts anys em deia que la seva àvia, em sembla recordar que parlava de la seva àvia o del seu avi, que recordava que venien els hidros de Formentera. Costa una mica explicar-se això. Perquè si la base de Formentera depèn de Pollença, és més fàcil de Pollença anar a Barcelona que no fer venir hidros de Formentera per anar a Barcelona. Però podria ser que fossin hidros que haguessin bombardejat València i que després passessin per Formentera
alguna bomba, no?
Per anar a Barcelona. Podria ser. En tot cas, els hidros que venen a Formentera són els famosos Can Z, que estaven fabricats a l'Adriàtic. I aquesta aviació legionària, recordem que Mussolini va ajudar d'una manera decisiva en Franco a guanyar la guerra civil i que l'aviació italiana a Mallorca és la que va destrossar literalment Barcelona durant la guerra civil, protagonitzant bombardejos absolutament criminals, saltant-se totes les convencions internacionals que hi havia per salvaguardar població civil. Jo record, títol així una miqueta anecdòtic, havia anat a Alcoi, lloc que recomano, molt xulo, vaig anar al carrer Cervantes, d'Alcoi hi havia allí per amagar-se, un refugi antiaeri,
sí,
conservat i musealitzat, xulíssim, i una de ses panells explicatius hi havia una gran inscripció de l'aviació legionària de les Baleari. I jo en seguida vaig dir, hòstia, Formentera! Perquè segurament els que bombardejaven el coi venien de Formentera, sense cap dubte. I bé, tenim també personatges peculiars, feixistes, en aquest cas el Conde Rossi, famós a Mallorca i important en la reacció.
Un xulo, un xulo feixista.
Un xulo feixista, bolognès, com la salsa bolognesa, i un tipus extravagant.
Ciutat tradicionalment d'esquerres, d'altra banda, Bologna. Sí.
Sí, però això sempre ho veuràs. En aquest cas, en el cas del feixisme italià, hem de recordar que la inspiració del franquisme és el feixisme italià. O sigui, el feixisme italià és el que inspira...
El feixisme de veritat.
El feixisme, sí, és l'autèntic. És l'autèntic. Recordem que també és el primer que surt amb importància, abans que en Hitler. Franco, Mussolini construeix un discurs que és el discurs que ha calat com a feixisme modèlic.
No, i que tindríem també, per què no dir-ho, una base doncs, política, econòmica, etc. La resta són imitacions barates, no? Sobretot la de Franco. No?
Totalment. Per exemple, jo que sé, la política econòmica d'autarquia que fa el franquisme amb un criteri absolutament d'intendència militar que va condenar la fam a tots, és d'inspiració del feixisme italià, de Mussolini, eh? Vull dir, que és realment és el punt de partida. I la gran inspiració del feixisme espanyol és el feixisme italià. I finalment, els motorinos, que jo, bueno, hem viscut tots l'inici del turisme italià a Formentera.
Això m'interessa molt, de veure un moment que els que vivíeu a Formentera als anys 90 comenceu a dir, carai, comença a sentir molt d'italià aquí, no? De veure un moment que dius,
sí,
què està passant?
Però, sí, però saps què passa? Que també les novedats, hem tingut moltes novedats, naltros, vull dir, perquè primer vengueren francesos, suïssos, bueno, primer vengueren anglesos, en l'hotel IFA, a Camp Marroig, en els anys 30, i després ja en els anys 50, quan es va recuperar una mica l'economia, vengueren belgues, suïssos i francesos, i gent de parla francesa. Hi va haver també un club, que és el Club dels Argonautes, a Sostal La Savina, a Cana Bartomeua. Després, en els anys 70, ja és l'època dels alemanys, 70-80, quan el mercat alemany era hegemònic, es construïren els grans hotels de Formentera, i és a finals dels 80 quan comencen a venir italians. Jo havia treballat per Islamar i record alguna vegada que en Juanito d'Islamar recordo haver-lo sentit a dir que l'any 89 dugueren els primers italians amb Teorema, crec que llavors era la companyia, el tour operador que funcionava amb Islamar. Però bueno, de totes maneres, diríem que a finals dels 80 comencen a venir italians. Jo me'n record perquè jo treballava en el bar Pepito, de vores típic, i record veure aquells italians que deixaven molt bones propines. Els primers italians que vengueren devien ser de no diré de classe alta, però sí. El turisme sempre té diverses fases, però la primera és que es descobreix una destinació on sol accedir-hi gent de classe alta i després la destinació es popularitza.
Clar.
I es preu i la qualitat dels clients baixa i hi ha un fenomen de massificació.
I fins avui, que Formentera, doncs, perquè no reconèixer-ho i sense emetre cap mena de judici de valors, és una mica italiana, ja.
Sí, com és alemana Mallorca, que ja els alemanys han comprat possessions i és pràcticament un land d'Alemanya.
El que passa és que hi ha potser també un mite, com el mite aquell de les serps, que com el que començaves, que tu vas doncs, per la península i parles de Formentera i dius, oh, està colonitzats pels italians. I, home, no, tampoc és això, eh? Tampoc és això. En tenim a l'estiu, s'han quedat alguns a viure i han fet família i alguns doncs, han obert negocis, però jo no diria en cap cas que Formentera està colonitzada pels italians, ni molt menys. Però i aquesta és la imatge que es transmet, és a dir, que la gent té de Formentera.
Jo crec que avui en dia a Formentera ja no hi ha... Sí que hi ha una gran presència italiana, però hi ha, diguem-ne, que també hi ha presència d'altres mercats, que estaria bé que hi hagués una mica de diversitat. Jo, per exemple, ahir a la Savina vaig trobar moltíssims de portuguesos. Portugal també és un mercat que és interessant, per què no? Els francesos no han deixat de venir del tot mai i els alemanys tampoc. L'hegemonia italiana tampoc no dura, no és tan forta com fa un temps, que pràcticament tenien quasi tots els llits que s'ofertaven. Jo crec que avui en dia, amb l'enfonsament dels turoperadors i l'augment de la contractació directa per internet, el mercat també ha canviat molt. I bé, jo enyorco una mica l'època dels alemanys, però probablement és perquè jo en aquell temps era jove i encara era optimista, però sí, jo no m'agrada el monocultiu amb una nacionalitat. L'ideal és que venguin de per tot i que siguin respectuosos i que demanin alguna cosa més que festa i platja, que tinguin inquietuds culturals, que vulguin conèixer Silla. I aquí estic parlant sobretot del turisme del nord d'Europa. que també els agrada Formentera, i suecs, noruecs, danesos, que estaria molt bé també, ja sé que això és demanar molt, que tinguessin algun forat, algun espai per venir a Formentera.
Molt bé, Santi, Santi Colomà, nostre historiador preferit, moltíssimes gràcies una vegada més per, bé, per fer-nos l'agost més entretingut, més interessant, i enguany doncs, fer aquest repàs de la relació entre Formentera i Itàlia, abraçant des de l'època romana fins a les motorinos mec-mec d'avui. Ha sigut molt interessant. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.